Al matí, amb Raquel García.
De Sabadell cada any es fan 300.000 radiografies i vetllar perquè el pacient rebi les dosis correctes de radioteràpia o evitar la sobreexposició a la radiació d'usuaris i treballadors durant aquestes exploracions diagnòstiques són algunes de les tasques de les quals s'encarreguen els radiòlegs i que avui descobrim amb el doctor Joan Perandreu, radiòleg intervencionista i també assessor en radioprotecció al Parc Taulí. Bon dia, doctor.
Bon dia.
Primer de tot, com i per què va començar la carrera de radiologia? Què és el que el va atraure o enamorar?
Em va motivar ja d'estudiant la tradició de poder veure el cos humà per dintre a través de radiografies simples. En aquell moment encara no existia l'ecografia ni el TAC i he vist i tingut la gran sort de veure l'evolució de les tècniques de diagnòstic amb tots aquests anys, al igual que el començament de l'intervencionisme, de la radiologia intervencionista. Per tant, ha sigut com a experiència molt, molt positiu i com a motivació era descobrir les entranyes, diguem, de les persones a través de les exploracions radiològiques.
I com era en aquella època l'especialitat? Suposo que, clar, la tecnologia ara ha avançat molt més, no?
Era més dur perquè tot era en sales convencionals, es tenien que revelar totes les radiografies, hi havia un procés, eren molt més lents les exploracions, també hi havia més risc tant de radiació com de complicacions a nivell dels accessos, de les puncions. Vull dir que han anat millorant molt tot el que és l'aparatatge, els equipaments de radiologia actuals no tenen res a veure a fa 30 anys enrere, quan jo vaig començar. I actualment el diagnòstic per la imatge és una especialitat molt atractiva, donat que participes en múltiples comitès de decisió en quant a tumors, en quant a oncologia, en quant a tractaments, en neurologia, múltiples especialitats. La interrelació amb el radiòleg és cada vegada més potent, no? Uh-huh. Més bona.
Clar, en aquest sentit, m'agradaria que ens expliqués com es treballa ara i com es gestiona aquesta unitat.
Sí. Estem dividit. Jo ara sóc el director de tot el servei de radiodiagnòstic, de diagnòstic per la imatge, i tenim com a caps d'àrea les diferents subespecialitats de la radiologia a nivell del tòrax, a nivell de neuroradiologia, patologia osteoarticular, radiologia de la dona, que inclou mama i genitals, després la pediatria, radiologia pediàtrica i la radiologia vascular intervencionista. Som 7 àrees, amb 207 treballadors, tenim una plantilla de 60 radiòlegs amb 12 residents que s'estan formant, i després infermeria, auxiliars, tècnics, superiors en radiologia, lliterers, administratives, auxiliars i neteja. Vull dir que és un personal extens amb 30 equipaments radiològics que tenim aquí al Taulí. A més, estem fent servei a altres hospitals que no disposen de radiòleg de guàrdia, no? I amb això incluïm 15 hospitals més de l'àrea de propera, d'aquí del Vallès, també Maresme, Baix Llobregat, Igualada, Anoia, i els hi fem la radiologia d'urgència perquè el malalt no es tingui que desplaçar, se'ls hi fa el TAC l'Hospital d'Igualada, ens envien les imatges per internet i fem el telediagnòstic, diguem, la teleradiologia, que això inclou pràcticament 50.000 exploracions l'any.
Uh-huh. Clar, quins són els reptes o dificultats de fer aquestes exploracions, bueno, a distància?
Que internet funcioni, això és vital, que tinguem fibra òptica, no? Vull dir, connexions amb fibra, tenim un servei dintre del diagnòstic per imatge, tenim un departament d'imatge digital que treballen informàtics, enginyers, i que són els que tenen a punt tot el sistema aquest per poder treballar aquestes imatges que ens envien d'altres llocs, no? Vull dir que això és un fet que fa uns anys era impossible i que ara, pues, és realitat el dia a dia. Vull dir que en total es fan, entre les exploracions de fora d'altres hospitals i les nostres, 1.000 exploracions diàries amb tot.
Clar.
Amb el risc de radiació també una mica hem de veure que d'urgència també podem fer ecografia, que és ultrasons, que no comporta radiació, resonància magnètica tampoc comporta radiació, i el reste d'exploracions sí que hem de minimitzar les dosis que impartim als malalts i controlar bé aquesta, optimitzar bé aquestes exploracions.
Eh? Ara parlarem de les dosis i dels perills i intentarem donar, no, les claus per veure, doncs, aquestes diferències, però primer volia analitzar aquestes dades. 1.000 exploracions, cada dia, al Parc Taulí, cada dia. O sigui, això vol dir a l'any 300.000 al Parc Taulí i 350.000 si sumem, doncs, aquestes que fem aquest telediagnòstic. Llavors, no sé, dona la sensació, almenys així d'entrada, que ens radiem potser massa, no? Fem masses exploracions?
Bueno, és un repte a nivell de l'OMS i a nivell de la Comissió Internacional de Protecció Radiològica, que està a Viena, és de que hem de justificar totes aquestes exploracions. O sigui, el que no podem fer és una medicina a demanda ni una medicina defensiva de dir aquest malalt no li fem el TAC. O sigui, aquí el paper del metge d'urgències, el paper de l'internista, del cirurgià, és justificar molt bé aquesta radiació. Si justifiquem bé aquesta radiació, les avantatges pel malalt i per la societat en general són molt, molt, molt importants, no? Pensem que també la gent, això no ho sap, la irradiació natural que rebem com a éssers humans que vivim a la Terra i estem en el cosmos, tenim un 80% de radiació. Agafem un avió i ens estem irradiant. Estem bevent aigua i menjar, qualsevol tipus de menjar porta radiació. El subsol té radiació. Els rajos còsmics tenen radiació, o sigui que ens arriben, no? Per tant, la radiació radiològica, o sigui, mèdica, que impartim a la ciutadania, només suposa el 20% de la radiació total que rep el ser humà. Per tant, hem de minimitzar-la una mica, però la paraula clau és justificar aquesta radiació per la indicació mèdica, clínica, pel benefici que comporta pel malalt, i optimitzar les tècniques, o sigui, fer-les sempre amb un criteri que se'n diu a l'ara, de donar, impartir la dosis tan baixa com sigui possible. Això amb els equipaments actuals ho aconseguim. Tenim una regulació molt exhaustiva d'aquestes dosis, podem fer historials dosimètrics dels malalts, tenim programes de softwares que estan associats a la informació que ens dona cada equipament de la dosis rebuda impartida en cada exploració, i tenim un control molt exhaustiu sobre això, tant sobre els malalts com sobre el personal exposat professionalment, els tècnics, metges, infermers, lliterers, tots, no?
Clar, no només els pacients, sinó el personal sanitari. Sí. En aquest sentit, quina és la seva opinió sobre la directiva europea, no?, que obliga, doncs, a incorporar aquesta informació de la dosi estimada per a cada pacient?
Ha sortit una llei aquest any, al febrer, que ens obliga a tindre un registre de dosis i que l'estem aplicant. De fet, som l'hospital pioner de Catalunya, que ja incorporem, i d'Espanya, que ja incorporem la dosis en l'informe radiològic. O sigui, ara cada informe radiològic que fem surt els decigrays o els grays per centímetre quadrat que hem irradiat en aquesta exploració, no? Això, pues, permetrà tant al metge prescriptor d'aquesta exploració com al malalt tindre una visió de la dosis impartida en cada exploració. A part de ser obligatori el registre, nosaltres ja proporcionem aquesta informació. S'ha creat un grup de treball a nivell de Catalunya, a nivell del Servei Català de Salut, en què també participaré jo, en el sentit de quantificar aquesta dosi, registrar-la i manifestar-la públicament, diguem, en els informes, a través de programes de software molt sofisticats que ens controlen totes les dosis. Nosaltres vam començar aquest programa ja fa 4 anys, és un desenvolupament de la Universitat de Lovaina, de Bèlgica, i som centre de referència del sud d'Europa, hi ha Itàlia, nosaltres i Grècia, una mica per registrar aquestes dosis. Ara es va presentar en unes jornades el juliol, al Col·legi de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, i s'ha presentat com a objectiu en la sanitat catalana tindre compliment d'aquesta directiva, no només del registre, sinó del control d'aquestes dosis i en l'informe radiològic que surti expressat, no?
Clar, en aquest sentit, sembla que cada cop doncs, anem prenent més consciència, no?, que la radiació no és inocua.
Sí, la radiació no és inocua. Si podem trobar una substitució amb una exploració amb ecografia, serà suficient per fer el diagnòstic i moltes vegades el tractament. Vull dir que no és... L'ecografia moltes vegades s'ha començat a dir que és el fonendoscop, l'estetoscop del segle XXI. Vull dir, en part, l'ecografia ha de ser moltes vegades la primera exploració radiològica a realitzar sense radiació ionitzant.
Explica'ns, per això, en què consisteix la radiació i també, doncs, si només aquestes radiacions ionitzants són les perilloses per la salut i per què?
Bueno, la radiació, al igual dintre de l'espectre electromagnètic, de que ens arriba tota una sèrie de ratxos, gammes i ratxos còsmics, la Terra mateix, el subsol, l'urani que tenim a la Terra, vull dir que també pues, té una irradiació, hi ha comarques d'aquí a Catalunya que tenen un subsol més ric en urani, com Osona. Osona és una zona molt rica en urani. El fet de tindre radiació ionitzant a nivell mèdic, no? A part de que això que dèiem, que la justificació ha d'estar molt ben feta i hem d'optimitzar, el risc pel malalt serien dos tipus de risc. Uns riscos que diem deterministes, que depenen de la dosis, que això nosaltres sí que podem controlar. O sigui, si nosaltres impartim una dosis superior a 2 greys, seria una dosis amb un efecte determinista, que la primera manifestació d'una radiació sobre una àrea del cos seria la depilació i l'eritema, o sigui, com una zona més vermella i que el cabell comencés a caure, no? Això es podria començar a donar a partir de 2 greys. Amb les tècniques que treballem ara de diagnòstic per imatge, les dosis aquestes són pràcticament impossibles. No estem fent radioteràpia. Radioteràpia és quan tu tractes un tumor amb radiació, amb una bomba, un accelerador lineal, una bomba de cobalt, que es deia abans, i després sí que estàs fent un tractament sobre un tumor o una àrea que hi ha hagut un tumor, com a radioteràpia. La radioteràpia aquí a l'àrea del Vallès la tenim centralitzada a l'Hospital de Terrassa i al General de Catalunya. Aquí a Sabadell no tenim radioteràpia, fem exploracions de diagnòstic per imatge, però el perill de la radioteràpia és més alt, diguem, que el de les radiacions que fem amb un diagnòstic per imatge, no? Després tenim el que se'n diu efectes estocàstics o probabilístics, que se'n diuen. Clar, aquí ja no depèn de la dosis. Un petit fotó X, o sigui, la radiació X es produeix perquè tenim un ànode i un càtode, una font d'energia que fa que s'alliberin electrons i que xoquin contra l'ànode. Aquest ànode va girant i va provocant fotons X. Nosaltres hem de concentrar aquests fotons X, que és la radiació, i l'avantatge que tenen, la propietat que tenen aquests fotons X és que atreveixen la matèria i la matèria absorbeix aquesta radiació. Per tant, aquesta propietat de travessar la matèria i absorció amb diferents densitats. Nosaltres podem identificar els ossos de les estructures musculars i de les estructures viscerals, fetge, ronyó, a través d'aquestes densitats, que és la capacitat d'atenuació d'aquesta radiació per l'absorció de la mateixa. Clar, si absorbim un fotó X, el fotó X té la possibilitat de trencar una cadena de DNA o de lípids, que són dintre de les cèl·lules, tenim l'àcid ribonucleic i els lípids que formen dintre de la cèl·lula. Un fotó X que xoqués contra aquesta àrea podria provocar una mutació. El més freqüent és que si es provoca aquesta mutació, aquest trencament de la cadena de la RNA, de l'àcid ribonucleic, es provoqui una reparació immediata pel nostre sistema immunitari. O sigui, això és el més freqüent. O sigui, el dany celular tindries que superar una radiació. Clar, si ens posem comparant amb les centrals nuclears, quan hi va haver l'accident de Fukushima, clar, després teníem 50 quilòmetres o 100 quilòmetres que hi havia una radiació molt alta.
Molt perillosa, sí.
Clar, després sí que... Però el fet de que un fotó X incideixi sobre una petita cadena d'àcid ribonucleic és molt mínim, la probabilitat és molt mínima, i la probabilitat de que això es tradueixi en una mutació letal d'aquesta cèl·lula i deixi una seqüela o que pugui alterar alguna cèl·lula que puguem transmetre a la nostra herència, a la nostra descendència, és molt poc probable. O sigui, però la possibilitat teòrica hi és, sobretot amb aquests efectes probabilístics. La major part de les vegades es repara i no hi ha transcendència. I només una petita part podria haver una petita mutació d'alguna part d'alguna cèl·lula.
O sigui, que no ens hem d'amoïnar, per exemple, doncs, quan ens anem a fer una prova, ara penso, doncs, una ecografia...
Una ecografia no t'irradiaràs. Una resonància no t'irradiaràs. La resonància es basa en un altre principi, de que el cos humà té molts àtoms d'hidrogen. Estem formats per aigua, pràcticament. Per tant, si nosaltres excitem amb un magnetisme amb un camp magnètic, excitem aquests àtoms d'hidrogen i després els relaxem i posem unes antenes que capti aquesta excitació i relaxació de l'àtom, crearem unes imatges, unes intensitats d'imatge en gamma de grisos, i que permetrà, doncs, observar el cos humà per dintre amb representacions axials, coronals, sagitals. O sigui, avui en dia podem representar amb multiplà i amb imatge en tres dimensions l'anatomia del cos humà. Per tant, ens permet també la resonància magnètica, que no té ionització, o sigui, no és perillosa des del punt de vista de radiació electromagnètica, obté unes imatges d'intensitats de senyal molt, molt, molt sofisticades, que inclús ens permet a vegades fer exploracions funcionals, dinàmiques. Per exemple, a nivell del cervell, nosaltres podem detectar quines àrees del cervell són les que fan que parlem, que movem la mà, que movem el peu, i podem fer resonàncies en viu del malalt que, per exemple, té un tumor, i aquest tumor està molt a la vora d'una àrea del llenguatge o d'una àrea motora. Nosaltres podem, a priori, tindre aquestes imatges i podem fer el que se'n diu també tractografies, o sigui, veure tots els tractes de les fibres nervioses, com es desenvolupen a nivell del cervell, com van cap a la mèdula, no? Per tant, exploracions d'alta qualitat, que fa uns anys eren impensables, sense radiació. Ara, no podem fer resonàncies a tothom, tampoc. I tenim una limitació.
Clar, aquesta és la tasca difícil, no?, de veure quan es pot...
Hi ha molt retard de llista d'espera.
La llista d'espera és un dels hàndicaps, no?
Això que treballem, ja et dic, fem dissabtes, diumenges... O sigui, l'únic que no hem obert és... A les nits s'acaba a les 11-12, però és que no podem obrir. A la nit hi ha algun lloc que ho fan, però que... Després és per això... O justificar molt bé aquestes exploracions per benefici del malalt, no? Però no podem fer resonàncies a tothom, no? Vull dir, el TAC també ens proporciona una informació molt, molt acurada, i la radiació és mínima. Clar, si comparem la radiació del TAC, per exemple, amb dies d'exposició natural, aquí us porto... Si nosaltres fem una placa simple de tòrax, irradiem al malalt 0,1 mil·lisievert, que és un fotó, pràcticament. Això equival, no obstant, a 10 dies de radiació natural. O sigui, 10 dies vivint a la Terra t'irradies igual que una placa de tòrax. És poc.
És molt poc, sí.
Però si fas un TAC, i un TAC avançat, amb tòrax, abdomen, pues equivale a 10 mil·lisieverts. Ja equivaldria a 3 anys de radiació natural o a 500 radiografies de tòrax. Per tant, hem de justificar molt bé que fem aquesta exploració per TAC, perquè el rendiment que traurem serà molt positiu pel malalt i el benefici serà més alt que, bueno, el risc de radiació, no?
Clar, llavors ara penso, totes aquestes llistes, no?, d'espera, suposo que és perquè aquest servei juga un paper fonamental en la detecció, diagnòstic i el tractament de malalties.
Sí, o sigui, el participar en múltiples comitès de tumors i d'oncologia, això té prioritat, el malalt oncològic, per fer el seu diagnòstic el més ràpid possible i en cas de sospita de tumor, doncs s'accelera la llista, diguem, no? És a dir, perquè no s'hagi d'esperar el malalt, es pugui detectar el tumor, poder fer la biòpsia, poder anar a cirurgia o fer el tractament pertinent, no? Després, clar, hi ha molta patologia que no és tan emergent, que potser és la que pateix més el retard, no? El dolor lumbar, que és molt freqüent, fer-te una ressonància, pots ter, que tindre més temps d'espera.
Quant temps, per exemple?
S'està parlant amb alguna casa, o sigui, el cas concret ens ho ha de fer el seu metge, o sigui, la priorització ens ha de dir si és de llarga evolució, doncs podria esperar inclús un any per fer-se una ressonància. Si és una cosa recent i que s'ha vist urgències i tal, després s'agilitza i es fa abans, no?
Quines són les malalties més difícils i les més fàcils a l'hora de diagnosticar gràcies doncs, a aquest servei per la imatge, no?
Bueno, dintre de les patologies urgents que veiem més freqüentment a l'hospital, processos infecciosos, detecció de... Hi ha uns paràmetres analítics, també, hi ha uns paràmetres clínics d'exploració del malalt, que ajuden molt, o sigui, la radiologia no ha de substituir la medicina convencional, clínica, d'exploració, anamnesi, palpació del malalt, vull dir, no hem de substituir el que és el metge i passar-lo en una màquina i tindre el diagnòstic, no? Després, patologia infecciosa, patologia hemorràgica, patologia isquèmica, cada vegada veiem més dintre de la cardiopatia isquèmica, l'infart de miocardi, doncs ja s'ha activat una sèrie de codis, o sigui, la sanitat catalana som capdavanters a nivell mundial d'activació de codis. S'activa el codi infart de miocardi i ja es prepara el malalt per, en aquest cas, a Terrassa funciona només 12 hores aquest codi infart. Aquí a Sabadell encara no el tenim, el fem amb hores puntuals i s'envia a Barcelona al clínic. Al igual que el codi ictus també el tenim activat aquí durant unes hores, durant la jornada laboral, però fora d'aquesta jornada laboral s'han d'enviar malalts a Barcelona al clínic. Perquè s'ha demostrat que el tractament amb catèter, dintre de l'evolució que dèiem abans de la radiologia intervencionista, avui som capaços de posar un catèter a l'artèria cerebral i desfer un quai o captar el quai i treure el quai i poder recuperar el malalt que ha vingut amb una paràlisi completa de l'hemicòs dret, no? Per exemple, perquè té un embús a l'artèria cerebral. Això ho detectem amb el TAC, veiem les imatges que ens dona el TAC, fem una perfusió amb contrast per veure si encara tenim el que en diem penombra isquèmica, o sigui que tenim teixit cerebral que està patint, però que és salvable, i això ho podem veure amb les imatges. Si es confirma això, podem posar un catèter, fer un cateterisme des de l'artèria femoral a la ingle, arribar al cervell i treure el quai. Això ho estem implementant ja de fa temps, amb horari laboral, diguem, sense guàrdia, i els malalts urgents de fora d'aquest horari se'n van a Barcelona. Al igual que el codi infart, també, amb un cateterisme cardíac de la coronària, es pot desembussar aquesta coronària. Després entrem també amb el codi politrauma. Sabadell, el Parc Taulí, és centre de referència de politrauma, de malalt politraumàtic. Per tant, ens arriben de les autopistes, helicòpters, del Pirineu, esquís, lesions d'esquí, treballadors que cauen... O sigui que tenim una activitat de codi politrauma també que implica cirurgians, traumatòlegs, anestesistes, intensivistes, radiòlegs... És un multitreball, no? I després l'altre codi que hem implementat és el sepsis. El codi de sepsis, la mortalitat per sepsis, per infecció greu del malalt, pot comportar una mortalitat molt elevada, i després ens hem associat amb les UCIs, diferents UCIs de diferents hospitals, i nosaltres, Sabadell, som centre també de referència de codi sèpsia. Que el codi sèpsia, moltes vegades, pot ser sepsis d'origen urinari, una mateixa pedra pot embussar l'orina i pot provocar una malaltia molt greu, una infecció molt greu, que pot comportar la vida del malalt, i el tractament d'urgència seria drenar aquest ronyó, o sigui, buidar-lo d'orina, punxant-lo i drenant, fent una nefrostomia de derivació de l'orina, no? Al igual que la sepsis de la via biliar, també moltes vegades pot ser un tumor, però pot ser una pedra de la via biliar que ha sortit de la bufeta de la fel i impacta en la sortida a nivell del colon del distal, el duodè, i embussa tant el pàncreas com la via biliar, no? I moltes vegades el malalt pot desenvolupar una pancreatitis molt greu o pot fer també una sepsis d'origen de la via biliar, no? Uh-huh. Serien dos episodis que nosaltres, des del punt de vista com a radiòlegs, podem actuar drenant o la bilis o drenant, o sigui, traient amb un tub aquest caldo de cultiu, que és tant la bilis com l'orina quan s'infecta, i que el malalt, juntament amb els antibiòtics i amb els tractaments d'intensius i dels metges intensivistes, pot anar tirant endavant, no? Després, patologies com apendicitis, com colicistitis, com patologies de tercera edat també, insuficiències cardíaques, descompensacions cardiorrespiratòries, això sobretot a la temporada d'hivern, doncs col·lapsen les urgències, no? Vull dir, tenim una població més envellida, multipatològica, això també hem de tindre en compte, que la gent vivim més anys, però també tenim més patologia que abans, no? Abans ens moríem abans, però ara ens morim més tard, però tenim més patologia, i per tant demandem de més servei sanitari, no? Per això se'ns col·lapsen les urgències, per això veiem, haguem de fer les obres aquestes d'ampliació de les urgències, és delicat. Tenim una població que ha crescut, el Vallès ha crescut en quant a població, com a referència directa tenim quasi 440.000 habitants, però indirecte el Vallès ja és quasi 1 milió d'habitants. Si sumem Terrassa, Sant Cugat, Cerdanyola, ens anem a un milió d'habitants. És molt. I molta gent gran, no? També. Vull dir que...
És un dels grans reptes, aquesta població cada cop més envellida, no? I tots els recursos que necessita també en l'àmbit sanitari. Per tancar carpeta, volíem demanar-li també per la docència, no? Que també juga un paper destacat en aquest camp.
Fa 10 anys, al Parc Taulí, ens vam constituir com a unitat docent de la Universitat Autònoma, de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma. Vam començar la tasca docent, el primer any només amb 25 estudiants, i ara ja tenim consolidada la unitat docent, ja portem 10 anys, aquest any celebrem els 10 anys de la unitat docent del Parc Taulí, i formem els estudiants des de tercer curs de medicina. Fem tercer, quart, cinquè i sisè, que són els cursos clínics d'aprenentatge de la carrera del grau de medicina, no? Dintre de la Universitat Autònoma. La participació nostra, en aquest cas, és tenim una assignatura troncal, obligatòria, a tercer, de medicina, que és la radiologia clínica, diagnòstica i intervencionista, i participem també en classes amb altres assignatures, coordinant el que se'n diu aprenentatges integrals de la medicina. Jo particularment també participo en la direcció de, tant de tesis doctorals com de treballs fi de grau, amb estudiants de, també de sisè curs de medicina, amb temes de rellevància que tenen en relació amb la radiologia, no? Investigació amb el codi ictus, investigació amb el malalt politraumàtic, amb les hemorràgies cerebrals, amb les hemorràgies viscerals, i la tasca aquesta docent és molt important. Al Parc Taulí també tenim una fundació de recerca i d'investigació i innovació que cada any, com sabeu, també convoca uns premis a final de l'any, cap al desembre, d'investigació i de recerca, i fem també un premi pels estudiants. O sigui, ja els estudiants poden presentar un projecte junt amb algun servei o alguna idea innovadora i poden també participar en aquests premis de recerca. Jo penso que l'estudiant que surt del Taulí surt un professional, un metge de qualitat, que ha vist durant aquests 4 anys el treball en equip en l'hospital i el seguiment. Després, una vegada ja fan la residència, tenim també, som un hospital docent en quant a especialització mèdica de post-MIR, no? O sigui, has de fer, acabes la carrera, has de fer la preparació del MIR, presenten el MIR i després tenim les especialitats mèdiques, no? A nivell docent, com a hospital, també tenim docència amb 52 places, em sembla que hi ha, per totes les especialitats. A radiologia tenim tres metges especialistes, o sigui, en formació resident de radiologia. De fet, juntament amb Vall d'Hebron Clínic i nosaltres som els hospitals que tenim més residents o capacitat formativa, acreditació de formació docent.
Doncs, com sempre, descobrint que també en l'àmbit de la docència el Parc Taulí doncs, és tot un referent en l'àmbit sanitari. Doctor Joan Perandreu, moltíssimes gràcies, radiòleg intervencionista i assessor en radioprotecció al Parc Taulí. Moltíssimes gràcies per explicar-nos com ha avançat aquest camp de la medicina i tots els reptes que encara queden per aconseguir. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.